8 i 35 minuts, parlem al supermatí d'un dels llibres del moment, que és Ànima de tramuntana, que té molts aires de l'Empordà. I en parlem amb la seva autora, que és la... Núria Esponellà. Núria Esponellà, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Ànima de tramuntana, Premi Prudenci Beltrana. Un llibre que, com es diu ara, ho està patant bastant i que té, com deia, molts aires empordanesos, no?
Sí, exactament. Bé, és un llibre, tot just comença, eh? O sigui, acaba de néixer, com aquell qui diu, tot i que porto més de 4 anys treballant-hi.
Està tenint molta repercussió,
això sí. Sí, té aires de tramuntana, sí, em refereixo també a la tramuntana geogràficament parlant i com a vent que ho remou tot i que és capaç de netejar tots els cels, però també el sentit simbòlic d'aquesta ànima de tramuntana de la protagonista que també és capaç de ser resilient i d'aixecar-se de terra quan cau i de saber capgirar, diríem, les situacions difícils buscant la seva pròpia força interior. Són aquells moments en què podem trobar l'essència, també. I la tramuntana crec que representa molt bé tot això.
El presentes demà a la Bisbal, no?
No, avui.
Avui mateix. A la Biblioteca
sí,
Lluís de Durant.
Sí,
avui mateix.
Exactament, a les 7 de la tarda, sí.
Una presentació organitzada per la Cinquantana i la Llibreria del Puput a la Biblioteca Lluís de Durant, avui a les 7. Deies que en tens ganes, eh?
Sí, en tinc ganes. Estic acompanyada en Xavier Cortadellas, també, que va ser membre del jurat Prudenci Beltrana, i per tant ja coneixia l'obra i m'acompanyarà. I bé, tinc moltes ganes de venir i de parlar, perquè clar, la novel·la també és en el passat, hi ha un rerefons històric important, hi ha tota una història del passat, del segle III abans de Crist, època d'Ibers i Indiquetes, i els paisatges que es poden veure a l'entorn de la Bisbal, el Montgrí, tota la zona d'Ullastret, les Gavarres, per descomptat, com a muntanyes omnipresents, també, o sigui que em fa il·lusió venir per això, també.
El llibre, de fet, ens va arribar ahir mateix i ja l'he començat, comença d'una forma bastant allò impactant que et costa situar-te i a poc a poc ja et va ubicant en l'espai i qui és aquesta protagonista, la Mínia, que fa un descobriment investiga dues tombes a la ciutat ibèrica d'Ullastret. Deies que t'has hagut de preparar durant 4 anys i clar, imagino que els Ibers són una part del nostre passat que segurament o tenim, no sé si tenim més amagada, però no s'ha estudiat tant, no s'ha divulgat tant. Suposo que ha costat molt, no?, trobar informació sobre els Indiquetes en aquest cas.
Sí, a veure, la civilització ibèrica, cada vegada se'n coneixen més coses, però presenta molts interrogants i per això he tingut molta feina, no? Perquè, de fet, són els nostres ancestres, és la primera civilització com a tal que coneixem. El que passa que, com dic, que tot i que hi ha molta documentació, també hi ha molts esdeveniments que no se saben del cert datar, no? I llavors entre els historiadors mateixos hi ha contradiccions, hi ha punts de vista diferents, i a mi em van advertir al principi, que em vaig posar a investigar i fer el treball de camp i de recerca, un arqueòleg important que és el reconstructor de Calafell, de la Ciutadella Ibèrica, Joan Santacana, em va dir: t'estàs posant en un tema molt difícil. Jo de tu no escriuria aquesta història perquè és una època una mica oscura, una mica fosca i complicada. Tenia tota la raó, però no li vaig fer cas perquè m'agraden els reptes i vaig pensar que ho podia aconseguir. I ho he fet d'una manera que sempre que hi ha hagut un dubte històric, el que faig, com que la protagonista és la que explica la història del passat, a través d'aquesta protagonista puc anar fent hipòtesis. Ella fa hipòtesis, diu, per exemple, això podia haver estat així, no ho assegura. D'aquesta manera jugo una mica també amb el lector, perquè el lector vegi què és el que hi ha del cert i què és el que no, També he posat ja una nota al final, una nota per al lector, on explico algunes invencions meves que requeria la novel·la, perquè si no, no podia ficcionar res, no? Per exemple, el tema d'una sacerdotessa. De tota manera, no en tenim indicis que hi hagi hagut indicis palpables, però és molt probable que n'hi haguessin hagut.
Amb quants experts has hagut de parlar per aquest llibre?
Moltíssims. Ja si els lectors miren la nota d'agraïment, veuran que he consultat amb molts historiadors i arqueòlegs, també fins i tot amb psicòlegs, perquè la història de la Mínia és una història de processar una absència, un dol. Uh-huh. I no és una història trista, eh? També ho vull deixar clar, però ella ha de fer tot un procés intern i aleshores el punt de vista dels psicòlegs també m'interessava, també pel camí que jo he fet en la meva vida. És un aspecte que m'interessa molt, el tema de les emocions, com les gestionem, les relacions de parella. I clar, en la nota d'agraïments apareixen totes aquestes persones, que no sé ara no comptar quantes, però com a mínim són una trentena, una quarantena. Uh-huh. Això implica també entrevistes i molta feina darrere, però és el que m'agrada.
Sí, clar, però aquest llibre... diguem, econòmicament et pot tornar aquests 4 anys de feina? És el gran dubte que tinc jo sempre quan entrevisto escriptors.
Bé, en aquest cas ha sortit amb un bon premi que està ben dotat.
Val.
Però no sí, en aquest cas puc dir que gairebé que sí. Però vaja, no, si mirem la proporció de la feina, les hores que comporta i tot, si només miréssim això, no compensa, gairebé mai, a no ser que aconsegueixis moltes traduccions o com em va passar amb Res als murs. Uh-huh. Espero que aquesta també es pugui traduir, perquè és una obra que pot ser llegida per tothom, encara que sigui un univers local que es pot extrapolar. Però no compensa en general, eh? El que passa que a mi, per mi escriure és com una necessitat, és una necessitat, i és un camí també de creixement personal, en el sentit que t'enfrontes a tots els reptes, també a les incerteses, a no saber com s'ha, en primer lloc, com gestionar l'obra. És un ofici. Després, com la rebrà el lector. És tot una història que només es pot explicar des de la passió, o sigui, perquè t'apassiona, t'agrada, necessites, en el meu cas, el meu cas és des d'aquest punt de vista que sí que em compensa, aleshores, perquè i també hi gaudeixo molt, també hi pateixo, però és tan passional que me compensa en aquest sentit.
M'estic sentint bastant identificat allò amb una, quan aconsegueixes que la teva feina sigui la teva passió. Això és tenir molt bona sort a la vida.
Sí, crec que és sort i que també és una mica voluntat. És a dir, tenir molt clars els objectius, saber el teu propòsit, què vols, i al final ho vas aconseguint. El que sí que implica és molt d'esforç, això és veritat, i que ara que em parlaves de si compensa, a veure, en Joan Brossa deia una frase que m'agrada molt, que quan li preguntaven, pots guanyar la vida escrivint poesia? I deia, com la guanyo? El problema és que no me la paguen, no? Tots estem, els que estem vocacionalment per passió, amb una feina, sobretot amb mitjans de comunicació també, i amb art, feines artístiques, no ens sentim ben pagats econòmicament, no ho estem. També hi ha molta gent en altres àmbits que els hi passa el mateix, no? Però trobar aquesta connexió que t'agradi molt el que fas, jo crec que ja supleix una miqueta, és a dir, ja has de poder sobreviure, no? Però vull dir que supleix molt la resta, eh? Uh-huh. I que al final, si treballes bé i treballes a fons, aconsegueixes també ressò, èxit i moltes vegades hi ha un factor de sort, això també hi estic d'acord. Jo no em puc queixar, eh?
Doncs...
No em puc queixar de com em va tot.
Doncs avui t'escoltarem i et seguirem en aquesta presentació d'Ànima de Tramuntana, la guanyadora del 53è Premi Prudenci Galtrana de Novel·la, la presentació a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal a les 7 del vespre, una presentació organitzada per la Cinquantana i el Cucut. Núria, gràcies per passar avui pel Supermatí, que vagi molt bé la presentació d'aquest vespre.
Moltes gràcies a vosaltres.